הפסקת האש תלוי במה שהתרחש בלבנון. בהבנה מלאה עם ארצות הברית...
בנימין נתניהו accepta l'acord d'alto al foc al Líban, però adverteix que si Hezbollah no compleix les condicions, la resposta serà contundent. De seguida obrirem dos punts de connexió en directe, un a Jerusalem i l'altre a Beirut. El Líban també és notícia avui aquí per aquest home.
Vous savez ce qui va frapper dans ce que disait Pierre Aski à propos de l'Arménie, c'est que c'est une tragédie.
La Generalitat ha reconegut l'escriptor Amin Maalouf amb el Premi Catalunya d'aquest any.
Catalunya nit.
Saúl Gordillo, exdirector de Catalunya Ràdio, ha estat condemnat a un any de presó per agressió sexual. Gordillo diu que recorrerà la sentència. La víctima, Mar Bermúdez, en declaracions fa una estona a Les Dones i els Dies, s'ha mostrat molt satisfeta.
Estic, la veritat que encara no m'ho crec. O sigui, estic contenta, sincerament, perquè al final la justícia m'ha donat la raó i, com vaig dir, doncs, la veritat ha guanyat.
Connectarem amb els Estats Units perquè l'anunci de Donald Trump que imposarà aranzels del 25% als productes canadencs i mexicans ha encès els ànims a tots dos països. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha fet aquest pronòstic.
Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. A un arancel vendrá otro en respuesta.
Entrevistarem Edmond Roch, productor d'una pel·lícula valenta, arriscada i necessària, Mariposes Negres, que arriba aviat a la cartellera. I la d'avui és una d'aquelles nits en què mirem les estrelles, les més prestigioses del món de la restauració, que s'entreguen en aquests moments a Múrcia. És nit també de Champions. El Barça juga a Catalunya Ràdio. Si hi ha novetats importants, us les anirem actualitzant aquí, al Catalunya Nit. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Finalment, Israel ha acceptat la proposta dels Estats Units i a partir d'aquesta matinada, a les 4, s'instaurarà al Líban un alto al foc entre les tropes israelianes i Hezbollah. Ho ha anunciat Benjamin Netanyahu i ho ha confirmat fa uns minuts Joe Biden. De seguida passarem per Beirut, però abans anem a Jerusalem. Jordi Brascó, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Jordi, quins motius ha donat Netanyahu per acceptar aquest alto al foc?
Doncs n'ha donat tres. Que es vol centrar en l'amenaça iraniana, que vol donar un respir a les seves tropes mentre espera l'arribada de subministraments i que vol deixar sol Hamas traient Hezbollah de la partida. Una milícia xiïta que assegura han fet tornar diverses dècades enrere i a la que avisa.
La durada de l'alto al foc depèn del que passi al Líban. En plena coordinació amb els Estats Units, mantindrem una llibertat d'acció militar total. Si Hezbollah viola l'acord i intenta rearmar-se, atacarem.
Netanyahu s'ha fet seva la proposta d'alto al foc. Ha dit que de la mateixa manera que va saber esperar el moment idoni per atacar el Líban, veu que ara és el moment adequat per instaurar aquesta treva.
Molt bé, és una proposta que arriba en realitat dels Estats Units. Què n'ha dit Joe Biden?
Doncs Biden ha confirmat les condicions de l'acord anunciades per Netanyahu i ha dit que la notícia apropa al Pròxim Orient el que ell sempre ha visualitzat en un futur, una regió pròspera i en pau. Biden assegura que durant tot el seu mandat ha buscat aquesta estabilitat i ara, sobre la botzina, intentarà un últim triomf.
En els pròxims dies, els Estats Units impulsaran amb Turquia, Egipte, Qatar, Israel i d'altres un nou intent per aconseguir un alto el foc a Gaza. Amb l'alliberament dels hostatges al final de la guerra, sense Hamas al poder, això pot ser possible.
Biden ha avisat Hamas que només li queda una sortida, alliberar els hostatges.
Gràcies, Jordi. El canvi al capdavant de la Casa Blanca amb la pròxima arribada de Donald Trump ha estat un factor important per aconseguir aquesta treva al Líban en els últims moments del mandat de Joe Biden. Segons ha explicat a Catalunya Informació, el catedràtic d'Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat Complutense de Madrid, Ignacio Álvarez Osorio.
Y parece que Netanyahu quiere empezar con buen pie, mucho mejor de las relaciones tan tensas que ha tenido con toda la administración Biden, que parece que en estas últimas semanas estaría forzándole a este alto el fuego, incluso condicionando la entrega de nuevo armamento a que por lo menos se pacifique el frente libanés.
Malgrat que Biden insisteix que aquest acord al Líban pot ajudar en les converses sobre la guerra a Gaza, Álvarez Osorio es mostra poc optimista sobre una treva a Gaza a curt termini. I ara volem connectar amb Beirut amb la periodista Andrea López Tomàs. Ens agrada escoltar-la sovint aquí al Catalunya Nit i en una jornada com aquesta encara amb més motiu. Bona nit, Andrea.
Bona nit, Manel.
Andrea, no sé si s'està notant d'alguna manera aquest anunci d'alto el foc d'avui, ara mateix i durant tota la jornada.
Bé, sí que s'ha notat perquè durant tota la jornada hi ha hagut un seguit de bombardejos increïbles realment a tot Beirut i altres parts del Líban, però bé, nosaltres els hem pogut notar més des d'aquí, des de la capital. Hi ha hagut bombardejos no només a les zones on sol haver-hi, que són els suburbis del sud de la capital, sinó també a altres barris cèntrics on durant aquests dos mesos d'escalada bèl·lica d'Israel no s'havien donat mai bombardejos. I veiem que aquest cop doncs Israel ha decidit treure completament tota l'artilleria, acomiadar-se del Líban i acomiadar-se de la població civil libanesa, que al final és qui més ho pateix, i bombardejar doncs, aquestes zones que abans no havien estat bombardejades, però també intensificar de forma molt brutal els atacs contra el sud de Beirut, perquè només dos minuts ha arribat a llançar fins a 20 bombardejos i això ha provocat un caos i un pànic a la ciutat que no havíem vist fins ara. Hem vist a gent bé corrent pels carrers, agafant els cotxes i marxant com podien, però creant, per tant, un trànsit infernal. I veiem com, d'alguna forma, el que això ha aconseguit no és fins a l'últim moment acabar de terroritzar a la població civil libanesa, que porta un any molt dur, però sobretot dos mesos de patir una increïble violència.
Clar, encara que sembli una paradoxa, és curiós com sempre abans d'un alto el foc s'acostumen a intensificar els combats, i això segurament el que està passant ara. Veurem si a partir de les 4 de la matinada s'aturen aquests atacs. Andrea, com diries que des d'aquests darrers dos mesos, sobretot, com tu ara bé explicaves, com diries que ha canviat el Líban amb aquesta ofensiva israeliana i els intercanvis de cops amb Hezbollah?
El Líban ja no és el mateix país que era abans del 23 de setembre, i igual que tampoc ho era abans del 8 d'octubre del 2023, que va ser quan van començar aquests enfrontaments transfronterers per l'acció de Hezbollah, però els que Israel ha respost sobretot cap al sud del Líban amb una violència increïble, però realment al partir del 23 de setembre, quan va començar aquesta escalada bèl·lica, estem veient que ha provocat una devastació enorme, sobretot en les zones del sud del Líban i de l'est del Líban, no? Que bueno, sovint ens referim a elles com a feus de Hezbollah, però al cap i a la fi són zones bastant empobrides, per això també és on aquestes ideologies més radicals doncs, triomfen, però no només això, sinó que són zones molt densament poblades i que veiem que això és el que ha acabat provocant un dels desplaçaments massius més grans de la història del Líban. 1,2 milions de persones han marxat de casa seva en aquests dos mesos i en molts casos han marxat sense poder salvar la vida, perquè Israel també s'ha encarregat de punts del país on no hi ha presència de Hezbollah atacar aquests edificis on s'estava quedant població desplaçada, en un intent també de pressionar la població local perquè s'aixequés en contra de la població xiita i en el seu discurs en contra de Hezbollah, perquè sol ser la població xiita la que més dona suport a Hezbollah. Però ara, al cap i a la fi, són aquests 1,2 milions de persones, que al Líban són molta gent, perquè el Líban és un país molt petit, amb només 5,3 milions de persones, qui s'haurà d'enfrontar a la nova realitat, no? Qui tornarà a casa seva i veurà que probablement ja no tingui casa, ja no tinguin terres, perquè també són zones que depenen molt de l'agricultura i, per tant, ja no tinguin mètodes de subsistència. I l'altre dia un informe del Banc Mundial deia que les pèrdues econòmiques podrien arribar a superar els 20.000 milions de dòlars, que són molts i molts diners, en un país que abans d'aquesta guerra estava patint una de les pitjors crisis econòmiques des del segle XIX, en tot el món, no només en el Líban. Per tant, veiem que no només és l'esforç de reconstrucció que el govern libanès probablement no es pugui permetre, sinó que també a nivell social això trigarà molt de temps en pair-se. I aquest mateix informe deia que potser en aquestes zones més afectades es pot arribar a multiplicar, a duplicar per dos, el percentatge de persones en pobresa extrema fins a arribar al 80%, no? Per tant, bé, és unes bones notícies que podem donar avui, però ara ve un camí molt llarg per tornar al Líban, al Líban que era abans, que tampoc, com deia, era el Líban que volien les libaneses, perquè també és un Líban en bloqueig polític, amb buit polític, sense president, sense un govern, amb un govern interí, per tant, sense un govern funcional, que bé, ha demostrat, no?, que ha posat de manifest perquè tota la resposta a l'ajuda humanitària, la gran part, l'han liderat organitzacions no governamentals més que el propi govern.
Clar, l'anunci que ha fet avui Netanyahu anava acompanyat també d'una advertència. No sé si aquí ja se'n parla o encara és massa d'hora per fer pronòstics d'aquestes característiques, però en cas que a partir de les 4 de la matinada respecti aquest alto el foc, aquí la gent creu que serà durader o que això pot tornar en qualsevol moment a esclatar?
Clar, és important destacar que l'alto el foc és per 60 dies. No s'ha fet un alto el foc permanent, que seria el que posaria fi definitivament a la violència. Si comptem i avancem el calendari, d'aquí 60 dies tindrem a Donald Trump a la Casa Blanca, portarà precisament 5 dies al despatx Oval i veurem, potser... Es creu que Israel ha fet acceptat aquest alto el foc amb aquestes dates, una mica com a regal cap a Trump, com a millorar les relacions amb la nova administració d'Estats Units, com bé ho estàveu assenyalant, i com a donar-li aquesta nova oportunitat, no?, perquè els enviï més armament, perquè ha sigut un dels tres motius que Netanyahu ha exposat com perquè és un bon moment ara d'arribar a un alto el foc, perquè descansin les seves tropes i també perquè arribin més armes en aquest sentit. Aleshores, la població libanesa realment no hi té gaire confiança en que això duri i jo crec que seguiran com han fet fins ara vivint el dia, no? que és el que aquesta guerra ha obligat a fer a desenes de milers de persones, que és viure el dia i anar veient.
Molt bé, doncs amb tu hem anat seguint aquesta escalada i espero que amb tu puguem anar seguint també el que esperem que sigui la pacificació de mica en mica de tota aquesta regió. De moment, a partir de les 4 de la matinada, estarem atents si es compleix aquest alto el foc. Andrea López Tomás, moltíssimes gràcies per ser en directe una vegada més aquí amb nosaltres al Catalunya Nit. Una abraçada.
Moltes gràcies. Fins aviat.
Vous savez, ce qui m'a frappé dans ce que disait Pieraski à propos de l'Arménie, c'est que c'est une tragédie que l'on prévoyait.
Una veu també libanesa. El govern ha reconegut amb el Premi Internacional Catalunya l'escriptor libanès Amin Maalouf per la seva mirada lúcida sobre la diversitat i el diàleg entre cultures. El guardó arriba en un moment que la guerra i la devastació, com estàvem explicant, s'escampen pel pròxim Orient, Òscar Callau.
El jurat ha destacat el caràcter extraordinari de l'obra de Maluf i el seu esforç per recuperar el diàleg entre Orient i Occident. Sílvia Paneque, portaveu de l'executiu, creu que l'actual Premi Catalunya té més relleu pel conflicte al pròxim Orient.
La diversitat, que és una de les característiques bàsiques dels éssers humans i, per tant, del conjunt de la humanitat, pensem que hauria d'estar respectada com a part de la nostra identitat compartida i, per tant, aquest guardó distingeix en un moment important a Catalunya, en aquest debat, doncs, aquesta qüestió i aquest diàleg entre cultures i reconeixement la diversitat com una riquesa.
Maluf, nascut a Beirut el 1949, es va exiliar a França durant la Guerra Civil Libanesa. La seva obra s'ha traduït a 40 idiomes, entre els quals el català. L'autor d'obres com Lleó l'Africà o Samarcanda rebrà el Premi Internacional Catalunya de mans del president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte a Palau el 2 de desembre.
Moltes gràcies, Òscar. Passa un minut d'un quart d'onze de la nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I ara us parlem d'una decisió de Carlos Mazón que ja veurem fins a quin punt acaba portant polèmica perquè ha aprovat un decret que elimina el topall salarial per als nous càrrecs del seu govern. Això el mateix dia que els quatre nous membres de l'executiu valencià han pres possessió del càrrec. Àlex Giral Robert.
Fins ara el sou dels consellers provinents d'altres administracions no podia superar més d'un 15% el del president de la Generalitat Valenciana, és a dir, no podien cobrar més de 92.000 euros l'any. Amb el decret validat avui, aquest límit cau i, per exemple, el tinent general Francisco Gan Pampols, que ja estava retirat i ara entrat com a nou vicepresident, cobrarà com si fos un militar en actiu. Mazón ha justificat així la mesura.
No hay subida de sueldos del consell. No se nos ha ocurrido bajo ningún concepto, que quede claro. Yo lo que creo es que cualquier funcionario que cobra de otra administración que pueda incorporarse a la administración valenciana, pues que no tenga un menoscabo en su nivel retributivo. Creo que es de justicia y además nos ayuda, como también tienen otras administraciones, a poder contar con los mejores.
Tant l'oposició com la Moncloa han posat el crit al cel, sentint Pilar Bernabé, que és delegada del govern espanyol al País Valencià.
La mayoría de los valencianos no van a poder entender que estén el gobierno de Mazón preocupado por estas cosas con todo lo que tenemos encima. Es que es inconcebible, por no decir indignante o amoral.
En la presentació oficial de les incorporacions a l'executiu valencià, Mazón ha anunciat la creació d'un sistema d'emergències per prevenir futures catàstrofes i ha tornat a fixar la reconstrucció com a prioritat del nou govern.
Doncs atenció també al que ha passat al Parlament Balear, perquè el PP ha aprovat per error més de 30 esmenes de Vox que tomben dècades d'avenços en matèria de protecció del territori de normalització del català a les illes. Ho atribueixen a un error humà i anuncien un decret urgent per evitar que les esmenes entrin en vigor. Palma, Arnau Maimó.
La portaveu del PP ha donat una ordre errònia als seus diputats que han aprovat sense voler un paquet d'esmenes de Vox. L'extrema dreta ha aconseguit, per exemple, que s'elimini el català com a requisit dels funcionaris, que el català deixi de ser la llengua vehicular a l'educació i que es pugui construir en àrees naturals d'especial interès d'Eivissa i Formentera. El Partit Popular ha demanat repetir la votació, però Vox, entre somriures, no li ha permès. Aquest era el moment.
Pedíamos que quede constancia de que había un error en una votación. Pediríamos, si es posible, la repetición de la votación. Ha sido error mío, no me había dado cuenta que habíamos pasado al bloque de las enmiendas de Vox.
Nuestro grupo se opone, me sabe fatal.
L'oposició considera que és la catàstrofe legislativa més gran que hi ha hagut a les Balears. Lluís Apesteguí és el portaveu de Més per Mallorca.
El que acaba de passar en aquest Parlament és la major catàstrofe legislativa de la història de la nostra comunitat autònoma. És una irresponsabilitat màxima que estem en mans d'un cutres, que són incapaços de dur correctament una votació.
El govern de Marga Provenç ha reconegut l'error i ha assegurat que ho esmenarà a través d'un decret llei.
Pràcticament les 10 i 20, els rivals d'Oriol Junqueras retreuen a l'exlíder d'Esquerra Republicana que no assumeixi cap responsabilitat del seu mandat. A 4 dies per la votació, els 3 aspirants a dirigir el partit s'han enfrontat aquest vespre en l'últim debat, un debat que ha seguit l'Albert Prat i el tenim aquí. Bona nit, Albert.
Què tal, Manel? Bona nit.
A veure, ha sigut un debat tranquil·lat, podríem dir, més coincidències que no pas discrepàncies, però amb el paper de Junqueras una vegada més al centre de la diana.
Sí, tot feia pensar que el debat d'aquest vespre seria encara més tens del que van celebrar els números 2 de les candidatures diumenge a la tarda, però ha sigut just el contrari. Els 3 caps de llista han discutit poc, per sorpresa de molts també del moderador.
Costa de saber quina és la diferència. Sembla que hi ha molta unanimitat. O sigui, tots
estan molt d'acord.
I fins i tot un dels candidats, Xavier Godàs, ho ha resumit així.
Doncs, sembla mentida quin nivell d'acord que tenim, eh?
Sigui com sigui, la figura de Junqueras ha centrat el debat, igual que ho ha fet durant tota la campanya. La cap de llista de Foc Nou, Helena Solà, li ha retret que no assumeixi cap responsabilitat durant aquests 13 anys de mandat i ell li ha replicat que només avala la feina feta per Esquerra fins abans d'entrar a la presó.
Has estat president durant 13 anys i aquests fets han passat quan tu has estat president. Per tant, alguna responsabilitat tindràs al respecte.
Jo em sento molt responsable de tot allò que he fet quan estava en plenitud per fer-ho i tots sabeu el que aquest partit va ser capaç de fer entre el 2012 i el 2017.
Solà, però tampoc Godàs, no han demanat directament a Junqueras que plegui, com han fet durant la campanya, però en canvi sí que li han recriminat que s'hagi posat de perfil fins i tot en la votació per la investidura de Salvador Illa.
També hauria estat interessant saber què vas votar a la investidura del president actual, no?
La meva posició sobre la investidura l'he repetida moltíssimes vegades i, en tot cas, el que és més important de tot és com són capaços de fer complir en el Partit Socialista els acords als quals ha arribat o com, si no ho fa, els deixem caure a tot arreu.
Senyor Junqueras, fuig d'estudi.
Aquest dissabte, més de 8.000 militants decidiran qui dels tres agafa les regnes de la nova direcció d'Esquerra pels propers anys.
Molt bé, Albert, doncs d'aquí a dissabte n'anirem parlant. Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
L'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, nega que Esati, l'imam de Ripoll, fos un confident del Centre d'Intel·ligència Espanyol. Ho ha dit a la sessió de la Comissió d'Investigació dels Atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils. Des de Madrid, Toni Fortesa, bona nit.
Bona nit.
Una compareixença, aquesta de Roldán, que havia generat força expectativa. Com ha anat?
La compareixença de Roldán ha estat condicionada pel fet que el govern espanyol encara no ha desclassificat els documents de la investigació tal com havia demanat Junts. L'exdirector del CNI ha pogut esquivar les preguntes que li han plantejat els diputats, argumentant precisament que la investigació estava classificada.
Es muy fácil, se pide la desclasificación
ya lo hemos hecho.
Y a continuación me cuesta más trabajo permanecer callado que hablar.
El govern de Pedro Sánchez es va comprometre a desclassificar els documents i ha al·legat qüestions tècniques per no haver-ho fet encara. Tot i que Roldán ha admès converses amb l'imam de Ripoll, s'ha mostrat contundent a l'hora d'assegurar que no era confident del Centre d'Intel·ligència Espanyol.
Nunca fue ni colaborador ni informador del Centro Nacional de Inteligencia. Punto.
D'altra banda, aquesta pregunta de la diputada de Junts, Pilar Calvo...
Tot un CNI que s'havia entrevistat en diverses ocasions amb l'imam Esati no sabia que s'estava preparant un atemptat.
Roldán contestava a això amb el micròfon apagat. No és que tot el CNI ho sabés, ho sabia qui ho havia de saber. Una resposta que el president de Junts, Carles Puigdemont, ha destacat a X com una prova, segons ell, d'una connexió entre l'Estat i els autors dels atemptats. Roldán ha negat qualsevol acte de mala fe per part del seu organisme, tot i que sí ha admès errors.
Que hubo negligencia o cualquier otra cosa. Algo ocurrió cuando estamos para que los atentados no se produzcan y se produjo.
L'exdirector del CNI ha estat el primer compareixent de la Comissió d'Investigació del Congrés.
Gràcies, Toni. Seguim a Madrid perquè a Pedro Sánchez se li acumulen els problemes. Els atacs de la dreta ara s'hi afegeix la negativa del líder dels socialistes madrilenys a dimitir. Un escenari complicat de cara al Congrés del PSOE d'aquest divendres que Sánchez afronta amb la determinació d'esgotar la legislatura. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit, Manel.
La dreta intenta acorralar el president espanyol, a qui també li apareixen problemes a dins del PSOE. Com ha respost avui Pedro Sánchez, Àngels?
Doncs podríem dir que la millor defensa en aquest cas és un bon atac, i així ho ha interpretat el president espanyol davant dels seus, de socialistes i sindicalistes, reunits en el Congrés de la UGT. Sánchez ha tret pit i ha defensat la gestió del seu executiu durant els últims anys. Ha insistit que esgotarà la legislatura i ha carregat contra l'estratègia de la dreta. Ha acusat els de Feijóo d'haver abandonat el debat legítim i de tenir una estratègia política fracassada.
Cuyo único proyecto político son los bulos y la mentira. Y a los bulos y a la mentira les ganamos el 23 de julio del año 2023 y les volveremos a ganar en el año 2027.
Però els maldecaps de Sánchez no només venen de la dreta, també se li ha obert un nou front dins la família socialista. I és que Juan Lobato es nega a dimitir, com li han recomanat des de Ferraz. el líder dels socialistes madrilenys, ha denunciat un linxament per part del seu partit després de reconèixer que va registrar davant d'un notari la informació confidencial sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso que la Moncloa li havia passat perquè la fes servir contra la presidenta madrilenya, una acció que justificava així.
Yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay?
Lobato assegura que va anar al notari per evitar que la investigació contra el fiscal general per aquesta filtració a la premsa acabés esquitxant el seu partit. Però que la Moncloa tingués també el correu és, segons el PP, la prova que al darrere de tot hi ha Sánchez.
I, mentrestant, a la Comissió d'Investigació del Senat, María Jesús Montero també defensava l'actuació de membres del partit i del seu ministeri davant les acusacions del comissionista Víctor de Aldama.
Sí, la vicepresidenta ha fet una defensa aferrissada del seu cap de gabinet, Carlos Moreno, acusat pel comissionista de la trama Coldo d'haver rebut 25.000 euros. La vicepresidenta i ministra d'Hisenda li ha reiterat el seu suport incondicional.
Poner en valor el trabajo, el compromiso, la honestidad sin ningún tipo de tacha que tiene el señor Carlos Moreno, que pongo la mano en el fuego por él.
Una mal foc que la vicepresidenta també ha posat pel secretari d'organització del partit, Santos Cerdán.
Gràcies, Àngels.
Adeu, bona nit.
Doncs afegim-hi també una situació que s'ha viscut aquesta tarda al Parlament. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, s'ha hagut de disculpar per la manera com s'ha referit a les persones amb discapacitat durant una intervenció. Martí Ferrero.
El diputat de Junts, Isaac Pedrós, invident, l'havia interpel·lat sobre la defensa dels drets laborals de les persones discapacitades, que ha recordat que representen pràcticament el 10% de la població catalana. En el torn de rèplica, el conseller ha fet servir l'expressió «una persona d'aquestes» per referir-se a un membre d'aquest col·lectiu que ha molestat les files de Junts i Esquerra. Aquesta era la seqüència.
Què farà? Com defensarà també els nostres drets? I no només els nostres, els de tots els catalans. Drets laborals.
Quan jo era conseller d'Interior, vaig tenir una persona d'aquestes. La persona que jo tenia, li dic amb tota la franquesa i que recordaré tota la vida, que em va treballar millor, era una persona amb discapacitat.
Sant Pere ha demanat disculpes a través de les xarxes i ha admès que no havia estat a l'altura en l'ús del llenguatge després d'expressar el seu compromís amb les persones amb discapacitat. Des de Junts, el diputat Albert Batet li havia exigit una rectificació per un comportament que ha titllat de paternalista i indigne. I el diputat d'Esquerra i exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, també l'ha qualificat d'insensible.
Catalunya nit.
Dos minuts i seran 2:15 de la nit. Condemnat a un any de presó i 2 de llibertat vigilada el periodista Saúl Gordillo per agredir sexualment una treballadora durant una celebració de Nadal ara fa 2 anys quan dirigia el digital principal. La jutge considera provada la versió de la víctima que va assegurar que Gordillo li va fer tocament sense consentiment. La defensa de l'exdirector de Catalunya Ràdio ja ha avançat que recorrerà la sentència i insisteix que sí, que va ser consentit. La víctima, la periodista Mar Bermúdez, l'hem pogut escoltar fa uns minuts aquí a Les Dones i els Dies, a Catalunya Ràdio. És la primera entrevista després de la sentència. Maria Costa.
Bermúdez ha fet la seva, la frase que hem sentit aquests dies sovint, el cas de Giselle Pelicot, que deia que la vergonya ha de canviar de bàndol.
La sentència m'ha donat la raó, llavors ja com queda clar que la vergonya no l'haig de sentir jo, però com que per mi és important saber que des del minut 1 no era jo qui havia de sentir aquesta vergonya i qui m'havia de sentir culpable de res. I, o sigui, m'hi reafirmo i remarco que des del primer moment ningú ha de sentir vergonya per haver patit una situació així.
Assegurava que un moment clau va ser quan va prendre la decisió que havia de denunciar els fets i feia aquesta reflexió.
Em vaig adonar que tot i tot el que he viscut, jo sóc una privilegiada perquè no només vaig poder denunciar, que això, vull dir, vaig decidir-ho, però és que vaig tenir com els recursos i com tot el suport per poder-ho fer, sinó que a més la repercussió mediàtica que ha tingut el meu cas va fer que quan jo vaig decidir parlar hi havia un micro i això no totes les dones ho tenen. Com el sumum de tot és que jo he fet un procés terapèutic doncs molt dur i molt intens aquests 2 anys que m'ha permès que quan va arribar el dia del judici jo estava forta i per tant podia fer aquest pas.
Bermúdez deia que s'ha sentit revictimitzada durant el judici pel propi mateix procés. Ara bé, llançava aquest missatge per totes aquelles dones que es plantegin ara fer el pas de denunciar.
el tracte que he rebut per tothom ha sigut com molt respectuós, com que s'han respectat els meus drets com a víctima. No el vaig veure, se'm va respectar un espai, la manera com se'm preguntava, i crec que això també és molt important posar-ho de manifest, perquè fa molta por enfrontar-se a això per qualsevol dona que ho hagi de passar o que s'ho plantegi. Vull dir, es passa i les coses estan canviant.
Recordem, Manel, que Gordillo té pendent un altre judici, també per agressió sexual a una altra treballadora del mateix mitjà, i durant la mateixa nit, en aquest cas, la fiscalia li demana 4 anys de presó.
Gràcies, Maria. L'Audiència de Lleida ha condemnat a 5 anys de presó l'exprofessor d'una escola de música de Viella per haver abusat d'un alumne menor d'edat, Marc Teixidor.
Els fets es remunten al període entre els anys 2015 i 2017, quan la víctima, que llavors en tenia 11, anava setmanalment a les classes de guitarra del condemnat. Allà, aprofitant que estaven sols, l'home li feia tocaments amb l'excusa que li corregia la postura. La noia no va denunciar els fets fins uns anys més tard, després d'una classe de batxillerat on es va parlar sobre abusos sexuals. Llavors la jove ho va confessar a la seva professora i posteriorment a la seva família. La víctima pateix estrès posttraumàtic arran dels fets i rep tractament. El tribunal també ha prohibit a l'home treballar amb menors durant 8 anys i no es podrà apropar a la víctima durant 6 anys, a la qual també haurà d'indemnitzar amb 40.000 euros.
Doncs encara hi hem d'afegir que han internat a un centre de menors el jove de 17 anys detingut per haver assassinat la seva exparella de 15, a Oriola, a la comarca alacantina del Baix Segura. La jutge ha fet cas de la petició de la fiscalia de tancar cautelarment el jove els pròxims 6 mesos. El processat, detingut diumenge a la nit, ha declarat davant el fiscal durant més de 4 hores.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia iCat.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio. El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. Catalunya Nit. On the boats and on the planes, they're coming to America, never looking back again, they're coming to America, home, don't it seem so far away.
Passen 3 minuts de 2:15 de la nit. L'anunci de Donald Trump, que imposarà aranzels del 25% als productes canadencs i mexicans, ha encès els ànims a tots dos països. El primer ministre canadenc Justin Trudeau ja ha convocat per demà els caps de govern de les províncies del país, que estan en peu de guerra tant pels aranzels com perquè se'ls doni el mateix tractament que a Mèxic. Al sud de Rio Grande, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha advertit que si els aranzels es concreten, s'hi tornaran. Connectem amb Washington. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
Trump diu que actua així en represàlia pel flux de droga i immigració il·legal, un argument que irrita els seus veïns.
Sí, perquè entenen que ni és la solució ni s'ajusta a la realitat. Canadà i Mèxic han tingut reaccions, això sí, força diferents, gairebé com a exemple dels seus estereotips. Des del nord, el primer ministre canadenc ha estat més aviat prudent, va parlar amb Trump ahir i assegura que el seu objectiu és resoldre-ho tot treballant conjuntament. Això sí, un ministre del seu govern ha volgut remarcar que no es pot posar al mateix sac la realitat de la frontera dels Estats Units amb el Canadà que amb la mexicana. En canvi, al sud, a Mèxic, la cosa s'ha escalfat una mica més. Sense que hi hagués trencadissa, la presidenta ha estat més contundent. Claudia Sheinbaum creu que els aranzels no resolen la migració, tampoc el tràfic de drogues, i ha acabat amb aquesta advertència.
Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. A un arancel vendrá otro en respuesta.
Per tant, una possible guerra comercial. Això sí, Sheinbaum ha garantit que no es permetrà el pas de les caravanes de migrants per Mèxic que tenen l'objectiu d'arribar als Estats Units. Amb tot, la mesura dels aranzels en si es veu encara amb cert escepticisme i un punt de por entre els mateixos nord-americans. Molts economistes creuen que la inflació en diversos productes, en molts productes, serà immediata, mentre que d'altres hi veuen molts problemes legals per poder-los aplicar. Imposar-los amb un decret, com insinua Trump, vol dir passar per sobre del Congrés i dels tractats de comerç firmats en vigor. I això pot acabar als jutjats.
Doncs sí, tema molt delicat. A més, la inflació és un tema molt sensible, també. Francesc, tu coneixes bé tant la frontera nord com la sud dels Estats Units. Quina és l'evolució que han fet en els últims anys?
Mira, sobretot he estat a la frontera sud, a la frontera amb Mèxic, i la cosa ha canviat molt els dos últims anys, i gairebé que la mesura de Trump, contundent, expeditiva, sembla més pensant en la realitat de fa dos anys o tres que en l'actual. De fet, tot el discurs de campanya del futur president s'ha basat més en les percepcions que ell mateix ha generat en la població que no pas en les xifres reals. L'entrada de migrants de forma regular o irregular és en el seu punt més baix de molts anys. El president Biden va tancar la frontera i avui les deportacions són a l'ordre del dia. Jo mateix vaig veure, ara fa unes setmanes, des del costat mexicà, com arribaven autobusos de deportats i com la policia local ens explicava que això ara és un fenomen diari. Fa dos anys la situació sí que era molt diferent. El govern nord-americà oficialment tenia la frontera tancada, però per motius humanitaris anava deixant entrar algunes persones, a vegades sense massa explicació, un sí, d'altres no. La realitat és que això el que ha deixat és una bossa de persones a dins del país, molts dels quals esperant tenir cita amb els serveis migratoris, per tant, peticionaris d'asil que no han pogut resoldre la seva situació. No es pot dir que estiguin il·legalment al país, perquè no ho estan, però tampoc han resolt la seva situació. El que passa que és que se n'han acumulat tants que sí, hi ha moltes persones en aquest país en una situació per definir encara, però que hi hagi ara invasió de persones des de la frontera sud, això avui no està passant.
Doncs veurem què és el que fa Trump i com ho gestiona, perquè sabem quines eren les seves propostes estrelles, però ara arriba el moment de la veritat. Moltíssimes gràcies, Francesc, una abraçada.
Bona nit.
I ara saltem cap a Alemanya.
Ich war seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wär's sein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen.
Cap a Alemanya, perquè el llegat de l'excancellera Angela Merkel és motiu de debat, coincidint amb la publicació de la seva autobiografia titulada Llibertat. La primera i fins ara única cancellera que ha tingut el país torna a la primera línia informativa després d'haver-se retirat de la política el 2021. I ho fa enmig de crítiques per les reformes pendents, la seva política migratòria i, sobretot, per haver augmentat la dependència alemanya del gas rus. Per això anem cap a Berlín. Oriol Serra.
Els aparadors de les principals llibreries alemanyes ja són plens de les memòries d'Angela Merkel sota el títol de Freiheit, Llibertat. Són 700 pàgines plenes de detalls exhaustius sobre la vida i obra de qui va ser la primera cancellera federal d'Alemanya. Merkel hi explica mitja vida sota el règim de l'Alemanya comunista i mitja més entregada a la vida política de l'Alemanya reunificada. Merkel dedica un ampli capítol al seu partit, la Unió Cristiano-Demòcrata, la CDU, del qual, segons una de les periodistes alemanyes que l'han pogut entrevistar recentment, se'n distancia fins al punt que no farà campanya pel seu actual líder, Friedrich Merz. Amelie Amann és sotsdirectora del setmanari Der Spiegel.
Té una relació freda amb la CDU. Mai ha estimat aquest partit. Va ser el seu instrument, el seu aparell de poder, però mai va estar vinculada emocionalment.
Angela Merkel va convertir-se en la dona més poderosa del planeta. Les seves decisions afectaven milions de persones dins i fora d'Alemanya. No es penedeix de res, tampoc d'haver bloquejat l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN el 2008 o de ser responsable de la dependència del gas de Rússia.
En algunes entrevistes ha intentat justificar-se sobre la seva política, especialment respecte al que té a veure amb Rússia i amb la guerra d'Ucraïna i la seva possible corresponsabilitat.
El llibre Merkel es refereix a Vladimir Putin com a autòcrata i a Donald Trump com a aspirant a ser-ho. Cap dels dos li va posar les coses fàcils. Putin, sabedor de la por de Merkel als gossos, li va plantar un al costat durant una reunió. A partir d'ara, l'excancellera farà una gira de presentació de les seves memòries que la portarà fins a Washington, passant per Barcelona.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades, amb Manel Elias.
Són els crits del centenar de persones concentrades aquesta tarda davant la comissaria de les Corts per protestar contra les detencions que s'han fet aquest matí durant un desnonament al districte de Ciutat Vella. Els moviments socials acusen directament el govern socialista de prioritzar els interessos immobiliaris i de desnonar una família amb fills menors. Marc Teixidor.
Retreuen a Salvador Illa i al seu executiu que tres dies després de la manifestació massiva de dissabte contra els preus dels lloguers i pel dret a l'habitatge, es continuïn executant desnonaments. El d'avui a una mare amb els seus dos fills de 4 i 9 anys. El Sindicat de l'Habitatge Socialista de Catalunya, convocant de la concentració, denunciava que hi hagi gairebé 900 habitatges públics buits. David Ortiz i Joana Sales són membres del sindicat.
La seva resposta a la crisi d'habitatge és la repressió als sindicats d'habitatge, com estem veient avui, i també assegurar el negoci immobiliari.
I és que el que va primer és protegir el negoci immobiliari. El primer és disciplinar-nos en la misèria perquè acceptem les engrunes per fer-nos creure que realment no hi ha una altra opció.
El sindicat alertava que la família desnonada avui no tenia una solució habitacional, però en canvi el govern assegurava que sí. Sílvia Paneque és consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
En col·laboració amb l'Ajuntament hem buscat un habitatge, en aquest cas, lamentablement, no permanent, però sí de transició.
El desnonament de Ciutat Vella, que sí que s'ha executat, ha comptat amb un fort desplegament policial. Els moviments socials han intentat impedir que la comitiva judicial arribés al pis, fet que ha provocat enfrontaments amb la policia. A banda dels tres detinguts, els hem atès dues persones, una al mateix lloc dels fets i una segona que ha estat traslladada a l'Hospital del Mar.
I als propietaris dels pisos turístics no els agrada el decret de la Generalitat que el regula i el porten a Europa. La Federació Catalana d'Apartaments Turístics, conjuntament amb l'Associació Europea d'Habitatges Vacacionals, l'han denunciat davant la Comissió Europea. Asseguren que és desproporcionat i discriminatori i que no servirà per solucionar el problema de la falta d'habitatge. Rosa Pujol.
Actualment hi ha 100.000 apartaments turístics a Catalunya, 10.000 dels quals a Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni ja ha dit que no en renovarà cap el 2028 quan s'extingiran les llicències actuals. Davant d'aquesta decisió, el president de la Federació Catalana d'Apartaments Turístics, Enrique Alcántara, li ha enviat una carta on li demana honestedat i transparència. En declaracions a Catalunya Ràdio, també ha acusat el consistori de prendre decisions populistes i d'actuar sense ser conscient del que suposa eliminar els pisos turístics.
S'ha de solucionar el problema de l'habitatge, que s'ha de desenvolupar un programa de lloguer social molt important a la ciutat, però això no implica que s'hagin d'abocar unes llicències d'habitatges d'ús turístic, no? Que el que farien és generar atur, generar una crisi econòmica a la ciutat de Barcelona que crec que els barcelonins no mereixem.
L'Autoritat Catalana de la Competència i la Comissió dels Mercats i la Competència Espanyola ja s'han pronunciat en contra de la normativa i el Tribunal Constitucional ha admès un recurs d'inconstitucionalitat.
I nou capítol en l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell. Brussel·les assegura que no hi veu riscos i, per tant, dona llum verda a l'operació. Per entendre-ho bé, tenim aquí el Rafel de Ribot. Bona nit, Rafel.
Bona nit, Manel.
Qui han analitzat exactament les autoritats comunitàries?
Doncs ells s'han centrat a valorar si el BBVA ha rebut durant els últims 3 anys ajudes de tercers estats que puguin comportar una distorsió del mercat. Per tant, no hi ha cap valoració en aquest cas sobre els efectes que pot tenir l'OPA sobre la competència. És per per això que tant el BBVA com el Banc Sabadell donaven per fet que Brussel·les, que investigava exclusivament aquesta qüestió, no posaria entrebancs a l'operació.
Molt bé. Situats aquí, quines altres autoritzacions falten perquè l'OPA pugui tirar endavant?
Doncs la primera és la de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que ara fa 15 dies, recordem-ho, sí que va decidir obrir una segona fase en la investigació que està portant a terme després de detectar que sí que pot haver riscos per al crèdit a les petites i mitjanes empreses i a les famílies. La Comissió de la Competència pot vetar l'operació, pot autoritzar-la o pot fer-ho en condicions. També està pendent el vistiplau de la Comissió del Mercat de Valors, que en aquest cas ha d'analitzar la informació que s'ha fet arribar als possibles inversors. I l'última paraula, recordem-ho, en aquest cas sobre la fusió de les dues entitats, la té el Ministeri d'Economia, que ho hem explicat, ja advertit diverses vegades, que la vetarà.
Sí, això serà llarg i ho anirem seguint. Brussel·les ha validat, mentrestant, el pla fiscal espanyol per reduir el dèficit i el deute dels pròxims 7 anys. Ara demana al govern de Pedro Sánchez un pressupost per al 2025 amb les mesures promeses. Estrasburg, Jordi Baró.
Llum verda de Brussel·les al pla del govern espanyol per reduir dèficit i deute, que la Comissió Europea creu que fixa una trajectòria creïble per assegurar la sostenibilitat fiscal a mitjà termini. És la primera vegada que Brussel·les avalua els plans d'aquest tipus, obligatoris pels governs d'acord amb les noves regles fiscals. L'executiu de Pedro Sánchez el va enviar a mitjans d'octubre i ara la Comissió Europea li aprova també que el pla sigui de 7 anys, en lloc dels 4 de referència, a canvi d'una sèrie de reformes i inversions. Valdis Dombrovskis, vicepresident de la Comissió Europea.
Ara el que esperem és que Espanya implementi, òbviament, aquestes mesures en línia amb el que s'ha acordat al pla i que tot això també quedi reflectit en l'esborrany de pressupost per al 2025.
Brussel·les no ha pogut avaluar encara el pressupost d'Espanya per l'any que ve, que els partits encara negocien al Congrés. A l'espera de l'esborrany pressupostari, la Comissió Europea calcula que Espanya haurà d'augmentar els ingressos en almenys un 0,2% del PIB el 2025 a través de la reforma fiscal aprovada recentment.
Passa un minut i mig de 3:15 de la nit. La macrooperació dels Mossos d'avui contra un grup criminal xinès especialitzat en el blanqueig de capitals i el tràfic de drogues ha acabat amb 24 detinguts. Hi han intervingut mig miler d'agents i s'han fet una trentena d'escorcolls a les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona en coordinació amb la Interpol i la policia espanyola, Rafael.
Segons fonts properes al cas, la cúpula del grup operava des de Sant Joan d'Espí, on s'han fet precisament 3 detencions. Ho feien des d'un bloc de nova construcció situat als afores del municipi, amb piscina comunitària, i ens ofereixen pisos de lloguer de 3 habitacions per una mica més de 1.600 euros. L'estructura tenia ramificacions a Badalona, Tarragona, Màlaga i Castelló de la Plana, on la policia espanyola ha fet 5 escorcolls. Fonts policials confirmen que la banda està integrada per ciutadans d'origen asiàtic i de l'est d'Europa, i que durant l'operatiu s'han comissat diners en efectiu i armes. El jutjat d'instrucció número 4 de Badalona, que porta el cas, ha decretat el secret d'actuacions.
Catalunya encapçala les xifres d'accidents de trànsit nocturns a l'Estat en l'última dècada. L'estudi fet per la Fundació Línia Directa concreta que el punt que acumula més víctimes mortals és un tram de l'AP7 al Montsià, un total de 18. Tarragona, Ricard Boigas.
Aquest punt negre de la xarxa viària de l'Estat està ubicat en un tram de 17 quilòmetres de l'AP7 entre Amposta i Ulldecona. Del 2013 al 2023 ha acumulat 18 víctimes mortals i 23 ferits greus. El director de comunicació externa de Línia Directa, Santiago Velázquez, ens ha explicat que les dades estan molt condicionades per l'accident d'autocar de Freginals.
És un tram en línia recta. Destaca también, hay que decirlo, por un accidente que hubo en autobús en el año 2016 en el que murieron 13 personas. También es verdad que es un punto poco iluminado de noche y esto lo hace especialmente sensible a estos accidentes mortales, ¿no?
Cal tenir present que els sinistres nocturns a les carreteres de l'Estat han crescut un 24% en l'última dècada. A Catalunya s'ha registrat més de 68.000 accidents nocturns, amb prop de 1.000 morts. Això representa un percentatge de mortalitat de l'1,3%, el segon més baix a l'Estat. L'informe mostra que la majoria d'accidents passen en divendres i dissabte, entre les 3 i les 5 de la matinada, en vies urbanes i, sobretot, els mesos de novembre i desembre. El perfil de la víctima és d'un home d'uns 38 anys, amb 20 anys d'experiència al volant. La Fundació ha mostrat la seva preocupació per la presència de l'alcohol en més del 30% dels accidents mortals i de les drogues en el 22%.
Catalunya nit.
I atenció a la ruta que han fet més de 30.000 abelles, des dels carrers de Viladecans, al Baix Llobregat, fins als boscos de Freixinet, al Solsonès. L'explicació la té des de Riner. L'Eloi Barrera, bona nit, Eloi.
Bona nit. Podríem dir que són abelles neorurals, perquè deixen la ciutat i se'n van a viure al camp. Aquesta és la missió del projecte Erradicat. Retiren eixams d'abelles que apareixen en zones urbanes, a les ciutats, on fan més nosa que servei, i les traslladen a entorns agrícoles, on sí que poden pol·linitzar i enriquir la biodiversitat. Ho explica el Joan Maria Llorenç, president de l'Associació d'Amics de les Abelles.
I el que fem és recuperar aquests eixams d'abelles que poden crear aquestes molèsties als veïns i les prenem, diguéssim, cap a un altre lloc, no? Que seria el seu lloc, la muntanya, que és el lloc on elles estan i poden viure.
Ara han traslladat diversos eixams que van trobar al centre de Viladecans i els han portat a Freixinet. És un nucli de 250 habitants envoltat de boscos al municipi de Riner. Joan Solà és l'alcalde.
I les portem en un món rural el qual doncs, ajuden a pol·linitzar. Que no només és un projecte entre Viladecans i Riner, sinó que és un projecte de país i que és un projecte del qual doncs, té un camí molt llarg a recórrer.
Per cert, que la Diputació de Lleida anuncia que també portarà abelles de ciutat cap a una finca experimental que tenen al Segrià. Allà volen estudiar la pol·linització dels arbres fruiters.
Bola de Drac torna a la programació de 3CAT coincidint amb els 40 anys de la seva estrena. Ja estan disponibles a la plataforma digital les primeres temporades de la sèrie original i més endavant arribaran Bola de Drac Z i Bola de Drac Super, aquesta última inèdita en català. Pepa Izpiarte.
3CAT emetrà un total de 575 capítols de la saga d'Akira Toriyama gràcies a l'acord amb Toei Animation, que també permetrà que la sèrie en català arribi a altres plataformes. La gala torna a casa, omplert el Teatre Victòria de famílies senceres marcades per les aventures de Son Goku durant diverses generacions.
Per un pare és un orgull poder transmetre aquesta tradició de pare a fill.
La vam començar a mirar des de ben petits.
Li puc ensenyar un dels dibuixos que em van agradar més de quan era petita.
M'impressiona molt que tingui tants anys.
Els dobladors de Goku i Vegeta, Marc Zan i Joan Sanz, asseguren que no s'esperaven que l'èxit durés tants anys.
Jo sempre deia que veia difícil, no?, que les noves generacions estiguessin tan bé, tan enganxades com ho estan, no?
Sí, no, fa uns 10 anys pensàvem que això d'aquí un temps ja hi haurà noves sèries, hi haurà nous herois i ja se n'aniran oblidant, però no, no, és al revés. Ara és una nova generació. De fet, la festa, una mica la idea és connectar dues generacions, pares i fills.
3CAT també estrenarà el 2025 una sèrie documental titulada Llum, Foc, Destrucció, que repassarà l'impacte de Bola de Drac al país.
Doncs de Llum, Foc i Destrucció també se'n parla de tant en tant al programa de Catalunya Ràdio En Guàrdia i el seu director, Enric Calpena, han rebut aquest vespre el Premi Especial Sapiens, que atorga la revista cultural i històrica. L'acte d'entrega dels guardons s'ha fet al Palau de la Música. Enric Calpena, en declaracions a aquesta emissora, s'ha mostrat molt satisfet que després de 23 anys en emissió, En Guàrdia segueixi sent líder.
Per les plataformes, per la plataforma 3CAT, és un dels programes més sentits. I jo crec que és perquè simplement la història interessa. A més, tenim la gran sort de dues coses. Una, que les diferents directives de Catalunya Ràdio part, ens han donat un gran suport i això és molt estrany amb tants anys i tan diferents d'uns als altres.
Felicitats, per tant, als companys de En Guàrdia. La historiadora Marina Aix ha rebut el Premi d'Honor de la Història per haver estat la introductora de l'estudi de les dones a les universitats d'Espanya. I un altre premi per un programa de 3CAT que també s'ha lliurat aquest vespre, en aquest cas pels 20 anys del disc de La Marató, que ha estat distingida amb un premi de los 40 en la categoria de Premi Especial. Sis minuts i mig per arribar a les 11. Nou restaurants catalans han aconseguit la seva primera estrella Michelin en una gala gastronòmica celebrada aquesta nit a Múrcia, on només el restaurant asturià Casa Marcial ha aconseguit entrar en l'Olimp de les tres estrelles, Òscar Callau.
Els nous restaurants catalans amb una estrella estan repartits per tota la geografia del país. El penedesenc Casanova, Sant Martí Sarroca, el montsianenc Citrus del Tancat Alcanar, Quatre establiments situats a la ciutat de Barcelona, Fisiology, Mae, Prodigi i Teatro Kitchen Bar, el gironí Esperit Roca Sant Julià de Ramis, Divino Mae Girona i l'empordanès Voramar a Portbou.
Voramar, Guillem Gavilán i Pau Jamàs, Portbou.
Los chefs Guillem Gavilán y Pau Jamás, ocupándose el primero de los platos salados y el segundo de los postres, dicen que encuentran su inspiración tanto en los productos de temporada como los populares mar y montaña, icónicos en Cataluña.
També estan escampats pel territori els quatre restaurants catalans que han merescut una de les nou estrelles verdes que Michelin ha concedit a la gastronomia sostenible. L'empordanès Bistrot 1965 a Castelló d'Empúries, el Cerdà La Buscana a Vallvís, el Vallenc Restaurant 1497 a Vallromanes i la Brenc Espai Amunt a Ulldecona. Pel que fa als nous locals biestrellats, n'hi ha un de gallec, Retiro de Costinya, i dos d'andalusos, a Levante i Lu Cocina i Alma. El veterà cuiner del restaurant Aquelarre de Sant Sebastià, Pedro Subijana, un dels pares de la nova gastronomia basca, s'ha endut el guardó honorífic per al xef Mantó. Els responsables de la guia han anunciat que els 15 restaurants que ja tenien la màxima categoria la mantenen. És el cas, doncs, dels 5 catalans triestrellats, el celler de Can Roca Girona i els barcelonins La Sarte Disfrutar a Bac i Cocina Hermanos Torres.
Molt bé, moltes gràcies, Òscar. Fa 55 minuts que estem explicant notícies i ens passa sempre, i ho volem posar de manifest, que no ens hi caben totes, que això és una tria, posem les que ens semblen més rellevants, però també ens agrada deixar anar algun exemple del que no hem explicat. Natàlia Ramon, avui què ha sigut?
Doncs mira, avui una manera ben curiosa de celebrar l'entrada de l'any nou.
A veure.
Moltes ciutats d'arreu del món, ara a finals de novembre, ja tenen pensada la festa que faran per celebrar l'entrada de l'any nou. Les coses típiques, Manel, els focs artificials, les campanades que encenen llums de neó, on podrem llegir benvingut 2025, festes populars amb música, vaja, el que hem vist tantes vegades els últims anys. Però resulta que en una ciutat de Georgia, als Estats Units, han tingut el que estic segura que deuen considerar que és una boníssima pensada.
Ai.
Resulta que la comissió de festes del comtat de Bacon Beep ha aprovat que, per donar la benvinguda a aquest 2025, faran explotar un edifici de la ciutat on hi havia hagut un hotel de 16 pisos.
Espero que sigui un edifici amb molts problemes o alguna cosa...
Sí, aquest comtat de Georgia es va gastar 4 milions i mig de dòlars per comprar aquest hotel quan aquest negoci va fer fallida. Doncs ara han contractat una empresa de demolició per fer volar l'edifici, això sí, per 2 milions i mig de dòlars. És a dir, que la festa de l'explosió que plantegen per Cap d'Any haurà costat als contribuents 7 milions de dòlars. Ara només cal esperar que aquest disbarat no es posi de moda com a celebració de Cap d'Any.
No. De totes maneres, els hi desitgem un gran 2025, en fi. Moltíssimes gràcies, Natàlia.
Adéu.
Filled with rain, sunny, you smiled at me and really.
Quan vaig pensar aquesta secció de fer el temps a través de cançons, un dels exemples que tenia al meu cap era aquest, tot i que no el vaig expressar mai. Hem trigat més d'una temporada que apareixés, però avui està aquí. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit.
La pista
finalment
és clara.
Finalment ha arribat.
Sí, la pista és clara, no?
Sí, la veritat és que sí, és aquesta cançó del Marvin Gaye que es diu Sunny. Doncs sí, demà tindrem un dia assolellat, amb alguna boirina, però sí que l'anticicló es va reforçant i això ens portarà demà doncs, un dia de sol, amb matí fresc. És a dir, els matins i els vespres seran frescos, però al migdia la temperatura, doncs, demà, com avui, potser puja una mica i, sobretot, es notarà aquest augment del termòmetre doncs, de cara a dijous i divendres. Estabilitat, dia assolellat i amb alguna boira boirina que potser no acaba d'aixecar-se o trencar-se del tot, però, en conjunt, tindrem un dia de sol.
Molt bé, doncs sol i alegria. Moltíssimes gràcies. Bona nit, Gemma. Fins demà.
Bona nit.